lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Sin beber, sin beber, voy camino de Belén. Sin beber, sin beber, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki.
Pepe Llop, vicepresident de Alip, bon dia.
Bon dia a tots.
Estaran contents, no? La taronja està pagant-se a un preu acceptable, no?
Sí, n'hi ha eufòria. I efectivament s'està pagant a uns preus, que ara parlarem d'ells, però a mi m'agradaria posar les coses una miqueta en el seu puesto, perquè aquesta eufòria de la que se parla i se transmetís a la societat, pues probablement siga una falsa eufòria. És cert que si ens posem a comparar preus als que s'està manejant les compres en el camp de la campanya passada a esta, pues n'hi ha una diferència significativa. Sobretot a nivell del grup de taronges. Així de navelina no tenim excessivament, però sí en la província valenciana hi ha molta navelina, i la navelina, el preu mig que se reconeix respecte al de l'any passat, pues ha pujat de l'ordre d'un 30-70%. L'anelate en els tractes que s'estan començant a fer, pues n'hi ha una pujada d'un 32-70%. És molt més prudent la pujada respecte a la de l'any passat en el cas de la Clemenules. La Clemenules pues ha pujat respecte a l'any anterior un 6,25%. La Clemenvilla, també ne tenim a muntó per ací, també té una pujada relativament prudent d'un 8,75%. I de l'Hortenique, que també és una varietat que, encara que no és tan abundant com les altres que hem estat parlant de tipus híbrid o de tipus clementines, doncs també ha tingut una pujada d'un 8,50%. És cert, n'hi ha una pujada de preus, però anem a analitzar el per què i s'ha pujat de preus. I s'ha pujat de preus va ser que fonamentalment està degut a que n'hi ha molt poca producció. N'hi ha una producció que ja ens va anunciar la conselleria que havia baixat i d'una forma significativa. Hem tingut en zones molt importants de la plana un problema de pedra que, sense ningú dubte, influís en la qualitat i, en conseqüència, disminuís encara més la producció derivada de la possible comercialització d'eixa fruta. Hem tingut, com a conseqüència, de grans zones en el que la fertilització ha fallat per aplicació de tècniques no excessivament contrastades, i en definitiva perquè els arbres han tingut fam, no han menjat, no han cobert les seves necessitats nutritives. Això ens ha portat a, pues, per exemple, fa un moment estava parlant en un productor que me comentava de que enguany ha tingut en finques d'ell regades en una comunitat de regants, concretament la cota 220, on s'ha continuat fertilitzant en la fertilització mineral de sempre, pues ha tingut una producció alta de l'ordre de 4.000 quilos per faneca. En la zona de Pinella, pues en una finca en la que normalment collia de l'ordre de 25.000 quilos, s'ha quedat en 5.000 quilos per faneca, perdó, en 5.000 quilos en total de la finca. Entonces, hem tingut una baixa producció, pues, no deguda soles a aquesta alternància, sinó coses que d'una forma o altra han fet mal. Per no posar damunt de la taula també el que hem tingut, un increment de costos verdaderament important, que fins a cert punt compensa el que eixa puja de preus hagi assegut per pagar gastos. És a dir, enguany el que hagi tingut quilos sense ningú dubte s'haurà beneficiat de que sí, que ha hagut uns preus més alts, però la majoria immensa han tingut produccions baixetes o afectades per pedra, i crec que aquesta eufòria que se transmetís és una eufòria que té que contindre's, perquè realment... I n'hi ha un altre tema que és important. Hem seguit en un any en el que ha hagut problemes relativament importants de pinyol. I n'hi ha una pràctica que qualsevol comprador de fruta, el primer que fa quan entra dins d'una finca és agarrar la navalla, obrir la taronja, i si n'hi ha pinyol se'n va a la finca del costat, ja. O se'n va a un altre puesto. Entonces, és cert que ha hagut un increment de preus, però siguem absolutament prudents i tinguem en compte que el que hem vingut a consolidar-se és l'increment de costos, i no sabem si se consolidarà l'increment de preus. Entonces, aquesta eufòria que n'hi ha, medim-la, frenem-la, i benaventurado el que hagi tingut quilos, perquè enguany ha tingut preu, però ja fa molts anys, jo recordo que mon pare me deia que no cap quilo, 1.000 pessetes, no cap erra. I aquesta circumstància, quan han tingut caigudes de producció de l'ordre d'un 63% respecte a la mitja dels últims 5 anys en algunes zones, això, comparat, en el cas de la Clemenules, en una puja, com havíem dit, de l'ordre del 6,20%, no compensa en absolut.
Algo, el que passa és que al dir que se pagava tan ben pagar, que tindríem molt bon mercat, jo no he vist... Hasta ara, perquè acabes de dir tu això, però hasta ara pareix que tot el món estava il·lusionat, no? O almenys pensava que anava a ressarcir-se de tot el que havia patit d'aquest temps.
Anem a veure. Això, el llaurador que viu de la taronja, ho tenia clar. Ho tenia clar que no era aixina. Perquè, te torno a repetir, l'alça del preu, que sí, que s'ha donat, no compensa la caiguda de producció deguda a un rastre de coses. I no estic parlant la caiguda de producció global, que també, perquè ahir podríem parlar una altra vegada de les hectàrees que s'abandonen, etcètera, etcètera, sinó de les finques que s'han cultivat, que enguany moltes d'elles han tingut una caiguda de producció derivada, per una banda, de fertilitzacions no adequades, i per una altra banda, derivar d'una depreciació comercial com a conseqüència d'una pedra que ens ha caigut i que hem tingut assessions per dalt del 50% de mal en moltíssimes parcel·les, i en algunes parcel·les superiors al 80% i al 90%. Entonces, tot això ho ha tret també del mercat. Això ha compensat el seguro? Pues algo haurà compensat, però sense ningú dubte no ha sigut un bon any en general pel món del camp.
Per cert, els seguros s'estan actualitzant en la demanda de que tenim ara en aquest moment? És a dir, o hi ha coses que no estaven incluïdes i haurien d'estar incluïdes?
Anem a veure. El seguro és un gran desconegut. És un gran desconegut perquè la gent assegura i en moltíssimes ocasions el que fa és un copia i pega de l'any anterior. No analitza el seu seguro, no analitza alternatives de cobertura, no analitza variants que pot haver, i el seguro, que és o hauria de ser un cost més de producció, perquè, entre altres coses, per mi el seguro sempre ha sigut un arma comercial més. És a dir, si tu tens protegida sobre una inclemència climàtica, treballes amb més seguretat. Si no, estàs sempre patint de si plou, de si pedrega, de si és sol, de si l'altre. Entonces, el seguro se té que actualitzar més, sense ningú dubte, però jo crec que per part del llaurador el que tindríem que fer antes que res és, comentant les coses, una miqueta de pedagogia, de conèixer realment quin és l'intríngul del seguro. Tenint en compte que qualsevol asseguradora, el mateix que assegura pels cotxes, t'assegura per agricultura. Qualsevol banc te fa un cursillo de manejo del programa i te fa seguros agraris. Entonces, el desconeixement per part del llaurador de quines són les possibilitats del seguro agrari, sense ningú dubte, és una de les coses que a lo millor les mateixes autoritats tindrien que pregonar una miqueta més. No soles sí. el dir hi ha que fer seguros, sinó el transmitir coneixement perquè feren seguros els que de veritat poden assessorar o com a poc el transmitir al llaurador quines són les alternatives de seguro perquè les conega perfectament.
Sí, el que passa és que jo crec que el que tindria que estar regulat i sobretot ben mirat per les autoritats, perquè és allò de que ens fem un seguro i sempre passa algo que poden fer-nos que cobrem menys, sempre hi ha algo que no tenim en condicions i això fa que no cobrem tot íntegrament. Sí. És a dir, el món del seguro és...
És com tot, hi ha que conèixer-lo, efectivament.
Sí, però tot el món no disposa d'aquest temps i tampoc té els coneixements per a poder elegir o triar el que més...
Per això jo el que els diria és que en vez de buscar simple i llanament el que ho fa 100 euros més barato, que sempre n'hi ha la possibilitat de que algú ho faci més barato, sí. que busque aquell que el confesse, que entre dins de la seva explotació, que el pugui assessorar, perquè, com tu has dit, i és de veres, en moltes ocasions te fan una peritació. I tu dius, m'han fet una peritació d'un tant per cent, jo tinc un tant per cent de franquícia, en conseqüència me toca cobrar aproximadament tant. A l'hora de la veritat, és cert que en moltes ocasions no cobres tant, perquè és que n'hi ha una sèrie de penalitzacions per simplement per no haver fet bé la pòlissa de seguro. I per què no se fa bé la pòlissa de seguro? Perquè això no és un copia i pega, això és un anàlisi de cada situació en el que...
Però la situació d'ara no és igual que la situació de fa 20 anys?
Estic parlant de la situació de cada parcel·la, de cada finca i de cada propietari.
Claro, claro.
Entonces, això, des de logo, difícilment te ho podrà fer un que igual fa seguros de cotxes que seguros de cases que seguros agraris.
I si parlem d'algo que també es preocupa i a muntó, és de l'acord de la pinyola, és dir, sé, perquè jo sé que sí que hi havia unes ajudes per a els apicultors.
Sí, anem a veure. Això ve sempre derivat d'una situació. Una situació en la que l'agricultor, com no te portes en sa casa, en sa casa entra qui li dona la gana. I efectivament, això no és una pelea per no tindre abelles, que per suposat que hi ha que polinizar, per suposat que hi ha que tindre abelles. El que no hi ha que tindre és la teva fàbrica en casa d'un altre. Perquè en els anys 80 i en els anys 90, si vas començar a programar-se el tema de combatir la pinyola, és perquè quan van començar a entrar varietats que polinizaven, que se cruzaven en la polinització, les varietats híbrides bàsiques i fundamentalment, de les quals n'hi ha, i n'hi ha moltes, pues, mos van passar una sèrie d'anys en la que qualsevol hort tenia pinyol.
Sí.
Per què? Perquè n'hi havia colmenes absolutament per tots els puestos. A mi m'agradaria el posar de manifest que que això no és una guerra, sinó el transmetre què és el que realment passa. Tu tens una finca que l'estàs cultivant, que l'estàs cuidant, en totes les dificultats que cada dia ens estan posant més, i a més estem parlant de la introducció d'unes colmenes. Unes colmenes en el que cada vaso d'una colmena pues, arriba a tindre cada colmena fins a 80.000 individus. 80.000 individus no és una polinització, un bitxet que ve a polinitzar-nos. És una fàbrica per crear mel. És una fàbrica per crear mel. D'una gent que se guanya la vida venent ixa mel i que no té que ser, per suposat, a costa de el que posa la casa, el que posa la flor i, a més, li deixa pinyol. En conseqüència, d'això vas començar a fer-se decrets de la pinyolà. Els decrets de la pinyolà han estat fent-se, torno a repetir, a partir d'aixòs anys 90, i ara, en este moment, s'està plantejant un retorn de les colmenes que se té que fer en les precaucions de begudes per a garantir la qualitat, la comercialització dels cítrics, etc, etc. Se va fer un acord fundamentalment opaco, perquè busques l'acord i jo a fecha d'avui l'únic que tinc clar és que l'acord s'alcançó el 16 de febrero del 2022 entre los colectivos implicados. Los colectivos implicados eren ABA, era la Unió i era la Federació de Cooperatives, en el que casualment ABA i la Unió també tenen entre els seus afiliats bàsicament el col·lectiu de meleros, de apicultors. Entonces, ahí n'hi havien uns acuerdos en el que la vista estava puesta en el horizonte del 2026, tal com se recoge en el acuerdo corresponent. Entonces, el 2026 està ahí. Cada any la conselleria ha anat traent en el mes de març un acuerdo, l'últim és del 10 de març del 2023, en el que s'establece una sèrie d'obligacions, en el que, per exemple, queda prohibido el assentamiento de colmenas a 4 kilómetros de las plantaciones de cítricos, i se fija això entre el 13 de març del 2023 i el 31 de maig del 2023. En aquestes fetges, les colmenes han d'estar almenys a 4 quilòmetres de la plantació de cítrics, s'exceptuaran els que alberguen un número màxim de 650 colmenes, torna a recordar, 650 colmenes a hasta 80.000 individus per cada colmena, des de logo allí, i la polinització creua que poden fer, el mal que poden fer en les finques és extraordinari. Però també diu la norma que hi ha que comptar con el previo consentimiento por escrito de todos los propietarios de fincas de cítricos existentes en un radio de un kilómetro alrededor del lugar de ubicación de las colmenas. A mi no m'han demanat mai permís pa posar colmenes a menys d'un quilòmetre d'una finca meua, per així en la plana, per lo menos. Entonces, ahí això afecta a tots els termes, fundamentalment el d'Artana, el de Nules, el d'Onda i el de la Vall en la Plana Baixa, i en molts altres termes dins de la Comunitat Valenciana. En els acuerdos mos han parlat moltíssimes vegades d'obligacions pel que té la finca, que si hi ha que fer un mapa varietal, i ese mapa varietal és canviant, però, en definitiva, el que està és limitant la possibilitat de cada un d'empeltar allò que li pot resultar o no rentable. Parla de començar a obligar a posar malles perquè, si tu tens varietats híbrides, no polinizes, no faces polinització creuar a tercers, lo qual, sense ningú dubte, torna a perjudicar el que té aquesta varietat, perquè té que fer una inversió. I sempre ens han parlat d'ajudes per aquestes reconversions varietals, ajudes per fer aquests esmallats, és a dir, una sèrie d'ajudes que tenen que començar a concretar-se en el 2023, bàsicament a partir de del 2023 se té que es començar a concretar tota una sèrie d'ajudes perquè l'agricultor puga favorir el que tingui a les colmenes. I jo estic esperant les obligacions pels que tenen les colmenes. És a dir, jo que posa la casa, jo que posa la planta, jo que m'esteu dient de que tinc que limitar els tractaments perquè respecten les abelles, i me pareix perfecte, sempre que n'hi hagi armes que combatisquen els problemes que jo tinc, perquè si jo tinc un problema i me'l tinc que tragar per salvar les abelles d'un altre, pues, a lo millor és una injustícia. Sí. Si, a més, jo tinc que fer una sèrie d'inversions i aquell no és que me pose lo que bucòlicament podríem dir les abejas que hi ha, sinó un verdadero enjambre d'abejas en el que jo no sé si els que ens estan escoltant o tu mateixa has anat a una zona on hi hagi colmenes. Jo he tingut dins de finca colmenes i te puc assegurar que de dia no te podies arrimar a la zona on estaven les colmenes com si la finca, com si la finca no fora teua. És a dir, estan entrant en ta casa sense demanar-te permís per fer un negoci ells. És a dir, no és la cosa bucòlica que ens diuen els ecologistes de que és necessari, per suport, si és necessari, posem-ne, però posem-ne en un nivell que favorisca també el que posa la casa, que no perjudiqui el que posa la casa, i no anem a parlar de 650 colmenes o 350 colmenes i a partir d'ahir pues ja parlarem. És a dir, no és una guerra, sinó és el dir, senyores, el llaurador, en este cas, és l'únic perjudicat d'esta festa. I tenim el 2026 en el que n'hi ha un acord, en el que, torna a recordar, van donar l'okay les organitzacions que tindrien que defendre també el llaurador, que només donen obligacions al llaurador, i que, en el que jo conec, no fan, no donen ninguna obligació al que té el negoci de la mel. I no estem parlant d'abejitas, estem parlant de fàbriques, de fabricar mel en quantitats bestials, en moltíssima fauna, que és útil, sí, però perquè sigui útil hem de posar milions d'abelles dins de la meva finca?
Pues, Pepe Llop, vicepresident de Alip, jo crec que més clar no se pot dir. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.